Són les 11. El 12 de desembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una última hora del dia en què ens mirarem amb molt deteniment la factura de la llum. Ara ja ens arriben amb molts gràfics de colors i ens hi aturarem. En tinc una aquí al davant que indica que l'origen del carbó és superior a la de l'energia renovable i és una factura recent d'una llar catalana. La mitjana d'origen renovable al conjunt d'Espanya és del 50% i el carbó només de l'1,5%, però encara hi ha moltes cases on això no és així. A partir d'això, tenim moltes preguntes, però per sort hem trobat qui ens les podrà respondre. És dijous i li tenim butaca reservada a l'Àlex Gorina. Ja sabeu que el joc que li plantegem sempre és que, a partir d'una notícia d'actualitat, ens l'ajudi a entendre amb una selecció de pel·lícules. Avui la cosa anirà de caigudes, ja sigui de règims com el sirià, que ha resistit 50 anys, o d'arbres com el Pi de les Planes, que n'ha viscut més de 100 fins que el vent se l'ha carregat aquest cap de setmana. De seguida, llums i acció amb el Gorina. S'acosta la marató i sempre ens va bé per fer tocs d'atenció. El tabac està al darrere de dues de les malalties respiratòries més incapacitants. El 95% dels casos de malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'anomenada MPOC, i del 85% dels càncers de pulmó. Escoltarem testimonis i metges parlant de totes dues patologies. I avui la nostra oient misteriosa ens escolta des d'un punt preciós del Mediterrani. I només us avançarem una cosa. Ostenta un rècord Guinness. Al final del Catalunya Nit li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant-nos i tot seguit l'escoltarem nosaltres a ella. Som-hi, que tenim 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar bé, l'última hora del dia, servei de notícies express en 5 minuts, el dia de tot, amb el nostre sotseditor. Bona nit, Sergi Molero.
Bona nit.
El nou comissari europeu d'Interior, Magnus Brunner, obre la porta a incentivar els retorns voluntaris de ciutadans sirians, si cal, a través d'un suport financer.
Però també adverteix que ara per ara no és possible forçar els retorns i fa una crida a la prudència perquè considera que és molt d'hora per saber com evolucionarà la situació sobre el terreny.
Crec que diversos estats membres han vist celebracions de la diàspora siriana arreu d'Europa. Per mi això demostra que cal posar el focus en els retorns voluntaris com un primer pas. Potser això és atractiu per molts sirians. Per ara, jo diria que el retorn forçat no és possible.
L'última setmana, diferents països europeus han paralitzat el procés de peticions d'asil de ciutadans sirians i la Comissió Europea sosté que els estats són competents per decidir sobre aquesta qüestió.
Sobre el terreny, les noves autoritats sirianes fan una crida a la població perquè s'incorpori a les forces de seguretat que volen renovar totalment i de manera ràpida com a primer pas per superar el règim de l'Assad.
I l'exèrcit israelià continua bombardejant Síria, també els afores de Damasc, en un intent d'acabar amb tots els recursos militars que tenia l'exèrcit sirià de Bashar al-Assad. Després del que ha passat a Síria, avui el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha animat els iranians a revoltar-se contra els seus dirigents.
Sabeu què li fa terror al règim? Vosaltres, el poble de l'Iran. I un dia, ho sé, les coses canviaran. Un dia l'Iran serà lliure. dona, vida, llibertat. Aquest és el futur de l'Iran i de la pau. I no tinc cap dubte que farem realitat aquest futur molt més aviat del que la gent pensa.
El PSOE i Junts reprendran abans d'acabar l'any els contactes a Ginebra amb el mediador internacional després de l'ultimàtum de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez.
No es descarta que la trobada a Suïssa es faci abans que dimarts que ve la mesa del Congrés decideixi si tramita la petició de Junts perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. Si el PSOE ho bloqueja, es poden tensar encara més les relacions amb Junts. Un acord per traspassar a la Generalitat la gestió migratòria podria donar aire al PSOE i Junts per negociar els pressupostos de l'Estat.
D'altra banda, demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, participarà a la conferència de presidents autonòmics a Santander.
Sobre la taula, l'habitatge i la immigració i la polèmica reforma del finançament. Illa hi defensarà el finançament singular per Catalunya, pactada amb Esquerra Republicana enmig de les hostilitats del Partit Popular.
Les inundacions al País Valencià han deixat 223 víctimes mortals, segons l'últim balanç, encara provisional.
Això després d'haver localitzat aquest dijous el cos d'un home a Paiporta, a l'Horta Sud, en un dels abocadors on s'hi acumulen objectes dels aiguats. Encara no s'ha confirmat, però, que sigui una de les quatre persones desaparegudes que hi ha a hores d'ara. Mentrestant, familiars de les víctimes han entregat al Congrés dels Diputats més de 65.000 firmes per demanar que s'investiguin els fets.
Cinc setmanes abans de deixar el càrrec, Joe Biden ha decidit perdonar 39 condemnats i ha commutat les penes a 1.500 presos més.
Ho ha justificat perquè eren sentenciats que han demostrat haver-se rehabilitat o que van rebre penes que considera que són massa llargues. La Constitució dona al president aquesta prerrogativa, que de fet va utilitzar la setmana passada quan va perdonar el seu fill Hunter i va evitar que anés a la presó. D'altra banda, la revista Time ha anomenat Donald Trump personalitat de l'any 2024 i amb una ovació és com l'ha rebut la borsa de Nova York. Ell era avui l'encarregat de posar en marxa la sessió a Wall Street. La revista Time ha dit que l'elecció com a personalitat de l'any per segona vegada es deu a la remuntada sense precedents en la cursa electoral que l'ha portat a la presidència dels Estats Units. Hem de dir, però, que en aquesta entrevista a la revista Time, Trump hi deixa anar diferents frases que són polèmiques. Per exemple, suggereix que hi ha una relació entre la vacunació infantil i l'autisme.
En la línia de l'home que sembla que ha escollit per dirigir la sanitat del país. Va, canviem de sintonia. Són els barcelonins Dorian, que presenten el seu nou disc Futuros Impossibles a la sala Rasmatàs. És un àlbum marcat pel trencament de parella i amb el qual demostren que es mantenen en plena forma a Barcelona, Marc Ruiz.
El duet fundador de Dorian, Marc Gili i Beli Hernández, van trencar la seva relació de parella el 2021 i en comptes de desfer la banda, allò els va abocar a escriure un dels millors àlbums del grup, Futuros Impossibles. Han arrencat el concert igual que el disc, amb algo especial, la carta de comiat del Marc, i que ja és un nou himne de la banda que ha cantat tota la sala. A diferència de l'àlbum de divorci referencial, Rumors, de Fleetwood Mac, Futuros Impossibles és ple de llum i agraïment, de dol superat, d'amistat, de ritme i de so 100% Dorian, New Wave, electrònica i post-punk a dojo. I també ho és amb l'estètica de les projeccions, amb cyberpunk que podria sortir d'un manga de Masamune Shirou i dibuixos poligonals que semblen sortits de Tron. Dorian també han tret cançons de la butxaca dels 20 anys de repertori, com Los Amigos que Perdí, Verte Amanecer, un dels grans hits de la ciutat subterrània del 2009, i, és clar, Qualquier Otra Parte, que ha combinat a la perfecció amb El Sur, clarament la favorita del públic del darrer disc, una cançó en clau de Rhodes Bui que recorda poderosament a Bitter End de Placebo. Just abans d'acabar, un altre dels hits que segurament seran futurs himnes de Dorian, Matèria Oscura, i evidentment no podia faltar La Tormenta d'Arena, que ha tancat el concert.
I encara un gir més de sintonia. La dels esports, perquè ja tenim aquí a David Uach. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui el Barça femení de futbol ha aconseguit l'accés matemàtic als quarts de final de la Lliga de Campions a falta d'una jornada.
Això vol dir que l'equip de Pere Romeu s'ha garantit pel cap baix doncs, aquesta segona posició de grup que dona bitllet per als quarts. I ara, de cara a l'última jornada, l'objectiu és desbancar el City com a líder. Avui, 0-3 de les blaugranes al camp del Hammarby suec, un equip aquí en la primera volta havien guanyat a casa per 9-0. Hi ha hagut doblet de la davantera polonesa Eva Pajor a la primera meitat i el tercer gol blaugrana ha estat obra d'Aitana Bonmatí ja la represa, tot plegat amb una temperatura sota 0 a Estocolm. El Barça, que suma el seu punt número 12, en té 15 al City amb un ple de victòries. El City, que avui no ha fallat, tot i que se n'ha anat al descans empatant a 0 amb el Sant Pol, han acabat guanyant 2-0. I l'escenari que queda ara doncs, és que el Barça, dimecres que ve, en el Barça-City, partit de l'última jornada, ha de guanyar i fer-ho per 2 gols de diferència per ser primer de grup. Si no fos així, doncs, l'equip de Pere Romeu, que tindria un encreuament a priori més complicat de cara als quarts de final contra un dels primers d'un altre grup. Aquest, doncs, és l'objectiu del Barça, assolir la primera posició.
De moment, tot és possible per elles. I el Girona, que es reforça mentre que el Madrid perd Mbappé.
El Girona, doncs, fitxatge del porter de 19 anys, Vladislav Krapipsov, és una aposta, doncs, de futur, una oportunitat de mercat, prové del Dnipro, del seu país, d'Ucraïna, i és internacional sub-21. El Girona, però, sí que li veu projecció per jugar al primer equip. De tota manera, ara, en el proper mercat d'hivern, que és imminent, doncs el cedirà perquè agafi rodatge i minuts. I el que dèiem, pel que fa al Madrid i a Mbappé, s'ha confirmat la lesió muscular que el davanter francès té a la cuixa esquerra. Se la va fer jugant a Lliga de Campions i, per tant, el que no s'especifica per part del Club Blanc és el seu període aproximat de baixa, si bé es dubta per jugar la setmana que ve la Copa Intercontinental.
Molt bé, a banda de la Lliga de Campions de futbol, també ha estat un vespre esportiu amb partits en altres disciplines.
Com, per exemple, l'Eurolliga masculina de bàsquet. Demà tindrem un Barça-Milà amb el retorn de Mirotić al Palau, com sempre, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Avui s'han jugat el Madrid 83, el Guiris 92, una derrota més del conjunt blanc. I atenció al Fenerbahçe-Mònaco, que ha acabat amb victòria de 30 del Mònaco contra l'equip de Sara Jasikevicius, 69-99. També hem tingut activitat a la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins. De fet, n'hi ha encara, perquè un dels dos catalans que juguen avui ho està fent. Tram final de la primera part, empaten a 0 Barcelos de Portugal i Reus. S'ha acabat ja el Noia 7, Saint-Omer de França 1. A la Lliga sobre el d'handbol, Barça 44, Puente Genil 26, 13a victòria del Barça en 13 jornades, per tant, líder invicte. I al Mundial de Natació en piscina curta de Budapest, a Hongria, aquesta tarda el tarragoní Carles Coll s'ha classificat per disputar demà la final dels 100 metres d'estils. Ho farà amb el quart millor temps en global, ja que ha acabat segon de la seva semifinal amb una marca de 51 segons i 50 centèsimes, que suposa més un nou rècord d'Espanya.
Molt bé, doncs demà a aquesta hora ens expliques com li ha anat.
Molt bé, demà a la tarda a les 7, quan fot un minut per les 7, aquesta final amb Carles Coll.
Perfecte, fins demà.
Fins demà.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Quina meravella, tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
Per deixar de cremar combustibles fòssils, molts defensen l'alternativa de l'energia nuclear que, segons ells, ha ressorgit en molts països del món. Per d'altres, les nuclears estan condemnades a desaparèixer a favor de les renovables, que ompliran el buit de les fòssils. Aquesta setmana al Mapamundi, l'energia nuclear i les renovables al món.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Un quart de 12 de la nit, els pròxims minuts pretenem que siguin molt didàctics, entre altres coses per aprendre a llegir bé la factura de la llum, que sembla una cosa bàsica, però potser no ho és tant. En plena transició cap a les energies netes, hi ha notícies que poden sobtar, per exemple. Avui mateix, Red Eléctrica ha ordenat a la gran indústria una aturada de la producció per falta d'oferta al sistema elèctric. Això ha passat per segon dia per alta demanda provocada pel fred i per evitar que les llars quedessin sense subministrament. La situació ha obligat a activar tots els sistemes de producció. Segons va fer públic Red Eléctrica Espanya ahir, les centrals de cicle combinat, que funcionen amb gas, van cobrir el 44% de la demanda i es van incorporar al sistema tant d'energia provinent del carbó com produïda per motors dièsels. És un món que a la majoria ens sona molt complicat d'entendre, però és veritat que darrerament, des de ja fa un temps, quan rebem les factures de la llum, podem començar a entendre més coses per prendre decisions. Per exemple, jo aquí en tinc una, és paper de factura de la llum. És una factura d'una llum d'una casa catalana, recent, i on consta, amb aquesta gràfica circular de colors, d'on prové l'electricitat en aquesta comercialitzadora, en concret, que és Energia 21. Aquí el que crida l'atenció és que, per exemple, el formatget del carbó és del 6%, mentre que el de renovable és del 4%. Per tant, en aquesta casa, l'origen de l'energia es fa utilitzant més carbó que no pas energia renovable. Això no vol dir que sigui així la mitjana ni que la majoria de cases, però encara passa, i si és així amb Energia 21, que és una de les comercialitzadores, suposo, que té força clients, vol dir que passa a força llocs. Per començar amb aquests dubtes, però molts altres que tenim, hem convidat avui a Pep Sales, que és enginyer i doctor en transició energètica. Pep, benvingut.
Hola, bon dia. A bona tarda.
I bona nit fins i tot. Sí. Sí. Ja ens ho podem dir tot, perquè tot ha anat bé. O sigui que... I Santi Martínez, que és el president de l'Energètica, que és l'empresa elèctrica pública de la Generalitat, i que avui esteu de moda als mitjans de comunicació. Ja en parlarem. Benvingut també, Santi.
Gràcies, i sí, bona nit,
Bona nit.
Ja no plou.
Exacte. És veritat, ara aquí, com a mínim, a la Diagonal, ha parat. Bé, Pep, Pep Sales, comencem per tu. Aquesta factura que explicava, això pot arribar a sorprendre, que ara que estem parlant tant de fer la transició neta i tal, encara hi ha cases que passa això, i cremem més carbó que no pas utilitzem renovables.
Sí, de fet, la contractació del subministre elèctric, doncs tens moltes opcions. Doncs pots optar per una opció que sigui 100% d'origen renovable i, per tant, aquest formatget tot seria de color verd, o pots no fixar-te'n i llavors donen el que per defecte tota la resta d'altres consumidors han anat desplaçant i el que queda. Llavors això fa que a nivell percentual puguin passar coses com les que has explicat tu, que efectivament és així, no? El que és important és saber que, com a consumidors, si volem un subministre que sigui d'origen 100% renovable, hi ha moltes ofertes en el mercat que ens permeten contractar-les i, per tant, tenir aquesta energia d'origen renovable.
Clar, sí, aquí ja veig que en aquesta mateixa factura ja s'explica la combinació de generació d'energia a tot Espanya, que el 50% és renovable de mitjana. A Catalunya aquest percentatge és força més baix, ara en parlarem, però imaginem que ara tota la gent que fes aquest exercici de mirar-se aquest formatget i digués, ostres, doncs en canvio a una com la que ens deia ara el Pep Sales, que tot sigui renovable, seria suficient? És a dir, hi hauria prou energia renovable per cobrir tota la demanda?
No. Avui en dia a l'estat espanyol, i crec que és una dada molt significativa i molt important, estem dintre del consum d'energia elèctrica quasi bé el 55% d'origen renovable. Després tenim tota la part d'autoconsum, que probablement seria un 4 o 5% més. Per tant, a la pràctica estem a prop del 60%, i els objectius que tenim pel 2030 és que s'arribi a més del 80%. Per tant, estem en un camí molt intens de penetració de renovables, que fa uns anys semblava que era impossible de tenir-lo. Després tenim l'energia nuclear, que és una energia de base, que al final acaba estant al voltant del 20%, i després tenim altres fonts que treballen d'una manera més puntual, per tant no són tan importants en quantitat d'energia, però sí en qualitat, perquè te la subministren en aquells moments en els que em falta, perquè una de les coses tècniques del sistema elèctric i que està al darrere, és l'explicació al darrere de moltes de les qüestions que després són difícils d'entendre, és que en cada segon del dia tota l'energia que es consumeix ha de ser igual a tota l'energia que es genera. I, per tant, això ha de ser una equació que sempre sigui la mateixa.
Clar.
I, per tant, això vol dir que en temps real has d'anar jugant amb el sistema, entrant en unes tecnologies, traient en unes altres, i a vegades amb temps de resposta cada vegada més a prop del temps real. És a dir, ara estem ja pràcticament, a partir dels propers mesos, a 15 minuts abans de l'entrega, és on realment es fa la negociació del preu, no? Per tant, estem en un procés impensable, com deia, fa molt poc temps, del que ens anem de, congratular, no? Perquè al final és un camí que ens permet descarbonitzar la nostra economia. I com tu deies, al final això no deixen de ser també estadísticament valors mitjos de tot l'estat espanyol. Després, clar, per regions concretes, en el cas català, estaríem amb uns percentatges més dolents. La nuclear estaria pràcticament al 60%, al 55% normalment de mitjana, i la renovable molt més baixa. No?
Al voltant del 15%, no?, la renovable.
Sí, efectivament. No? I sempre s'ha de fer la reflexió també, avui estem parlant d'electricitat, que és que de tota l'energia que la societat consumeix, l'electricitat no és ni un terç. Per tant, encara que l'electricitat fos 100% verda, encara ens quedaria el 70% d'energia que no ho és.
Clar.
Per transport, per climatització, per calor industrial, per exemple. No? Per tant, la idea, que estiguem amb aquest 60%, camí del 80% d'electricitat d'origen renovable, no ens ha de portar a confondre'ns, que ja pràcticament hem fet tots els deures, és a dir, el gruix dels deures encara està per fer.
Clar, aquí incorporem també al Santi una pregunta pels dos. Per què Catalunya té aquest percentatge tan baix respecte a la mitjana de tot Espanya?
Perquè ens queixem molt, i hi ha moltes plataformes, hi ha molta oposició. Penseu que l'any que ve farà 50 anys del logo nuclear no gràcies. I amb 50 anys hem passat el renovable sí, però així no. Vull dir que i ara anem curs de lemes, Per tant, hi ha hagut molta oposició a tot, I per tant, som on som i no anem bé. Perquè la sobirania energètica té que veure amb d'altres sobiranies, Però volia explicar una cosa. És que has fet abans una pregunta, dius, i si jo vull verda i sí, no n'hi ha més?
Si ara tots diguéssim, tots aquests que tenim una factura, diguéssim, on veiem que el carbó té ja protagonisme i la renovable molt poquet i molta nuclear. Si volguéssim tots renovables, n'hi ha suficient?
No, però és una situació que seria ideal. Per què? Perquè hi ha una cosa que es diuen els certificats verds, oficialment certificats de garantia d'origen, que vol dir que si tu tens un aerogenerador i fas X megawatts hora a l'any, et donen, diu, t'ho certifico, que tu has fet tanta energia verda. Aleshores, les comercialitzadores que donen energia verda, el que fan és comprar certificats de garantia d'origen. Ells no fan energia ni verda ni blava. Per tant, en el moment que hi hagués molta demanda d'energia verda, els preus dels certificats verds pujarien, hi hauria un al·licient extra pels inversors a fer energia verda, perquè millorarien els seus ingressos gràcies als certificats de garantia. Vull dir que demanar-ne és que hauria de ser obligatori, per la ciutadania.
aquesta energia verda, o la que sigui, per exemple, el carbó de la factura que estem parlant, no té per què venir d'aquí a la vora, és a dir, que es podria anar a buscar on fos, no? Uh-huh. Això és un mercat que compra l'energia no necessàriament a prop.
El Homer Simpson, al seu llit, probablement estigui tocant a la torre o al reactor nuclear, i ell pot tenir una comercialitzadora verda, i dius... Com va això? Els electrons de la central fan el seu camí i probablement alimentin físicament la casa del Homer, però alguna comercialitzadora en algun lloc de la península Ibèrica ha comprat certificats de garantia d'origen. Per tant, certifiquen que tu, el que pagues, vol dir que a la península Ibèrica algú ha fet tanta energia verda com la que tu gastes. És així de fàcil, és administratiu, eh? No, no van fluxes energètics amunt i avall.
Aquesta gràfica que veiem, que t'indica l'origen de l'electricitat, aquest origen pot arribar a ser internacional? És a dir, pot ser una energia renovable generada fora de Catalunya, d'Espanya i d'Europa?
Sí, sí, de fet, just amb el que estem parlant, hi ha hores al dia que hi ha pràcticament el 100% és renovable. Llavors, què passa? Si en una hora, per exemple, solar, ja tenim pràcticament 100% renovable, encara que posem més potència fotovoltaica, més parcs solars, no aconseguirem que hi hagi més energia renovable al sistema, perquè si hi ha el 100%, són hores ja saturades, per més potència que tinguem, el que generarem seran pèrdues, perquè serà una potència que... potencialment, serveixi la redundància, podria generar energia, però no la generarà perquè no hi ha demanda. Per tant, un dels reptes és, per aconseguir aquest cada vegada percentatge més alt d'energies renovables, és que les hores saturades no podran absorbir més renovable, però, en canvi, hem d'intentar posar-hi demanda, és a dir, desplaçar moments de consum en aquelles hores que tenim molta capacitat de produir energia... I després, i viceversa, i en les hores que no estan saturades, perquè encara doncs, hi ha les altres tecnologies, intentar desplaçar, amb sistemes, per exemple, de bateries i emmagatzematge, aquesta generació que en les hores puntes de producció solar, per fer només el cas particular del sol, doncs ens sobraria. Per tant, el repte tècnic de cada vegada acostar-nos més al 100%, és extraordinàriament complex. És a dir, no és el mateix passar del 20 al 40, que del 40 al 60, que del 60 al 80, és a dir, cada vegada que ens volem aproximar. Llavors, això és molt important, perquè moltes vegades ens pensem que el fet de que si fos 100% renovable seria gratuïta, perquè el sol és gratuït. Però, clar, no és així, perquè tens aquestes qüestions tècniques, com que, per exemple, has de desplaçar energies d'un moment a un altre, per tant, tens uns costos d'emmagatzematge... tens unes necessitats d'operar el sistema perquè realment la freqüència i la qualitat del subministre no decaigui i, per tant, tens unes necessitats de serveis que també les renovables els ofereixen, però que tenen costos, per exemple, el mes d'abril d'aquest any han sigut inclús superiors als costos propis del mercat, no? Per tant, la idea de que l'energia serà zero és una mala idea, que no contribueix, eh?
Si aquesta gràfica, aquest formatge fos tot verd, seria més cara la factura d'aquesta mateixa factura? O no tindria per què ser així?
No tindria per què ser així. És a dir, la formació de preus en el mercat elèctric és una de les grans qüestions i sempre el que hem de tenir en compte és que estem en un procés de substitució de tecnologies. Per tant, ha d'haver-hi, d'alguna manera, una senyal de preu que faci poc atractiva la producció d'energia, per exemple, que genera CO2, perquè altres que no la generin intentin entrar i desplaçar-les, no? I al final, quines energies acaben subministrant hora a hora, cada dia de la setmana, de cada setmana de l'any? Doncs aquelles que oferten més barates. El que ens trobem és que a vegades de les que oferten més barates no n'hi ha prous, i llavors entren unes més cares, uh-huh. I aquestes fixen el preu de tota aquella hora, i això és una vegada, això són coses que són antiintuïtives, perquè un diria, home, per què la més cara ha de pagar el preu de totes quan algunes? Bueno, segurament, si només féssim la fotografia d'aquell moment, doncs semblaria aquesta aproximació com antiintuïtiva, però clar, hem de veure tota la pel·lícula, i gràcies a aquesta manera de funcionar, el que s'aconsegueix és tenir preus mitjos més o menys estables. Una altra cosa és quan hi ha hagut períodes com la guerra dels darrers anys, etc., que han sigut coses totalment excepcionals, però si miréssim els darrers 20 anys, hi ha hagut preus raonablement estables, I ara el que estem fent és aquesta substitució cada vegada més costosa. I això què fa? Que no només ens hem de fixar si el preu mig és alt o baix, sinó que dintre un mateix dia hi ha molta variabilitat de preus entre hores. I això sí que és un fenomen nou que ens passa els darrers anys. Doncs clar, hi ha hores al dia que poden ser preus quasi de pocs euros al megawatt hora, hi ha altres hores del mateix dia que pot estar a 150. Mm-hmm. Clar, i això pel consumidor, doncs pel ciutadà també és difícil d'entendre, perquè dius, home, però si jo al final, quan arribo a casa és quan cuino, per exemple, si tinc el foc elèctric, no? Llavors jo no puc desplaçar... Bueno, doncs aquí hi ha diferents estratègies en les que també, amb aquesta lògica de poder contractar entre diferents opcions, cadascú ha de triar la que més li convingui. Llavors, o pots tenir un contracte vinculat directament a aquest preu variable al llarg del dia, o pots anar a buscar opcions en les que tens com un preu més protegit, que varia menys, ja sigui per períodes, o inclús un preu fix tot el dia, que evidentment pagaràs més en algunes hores, menys, però potser tindràs la tranquil·litat de no haver-te'n de preocupar. No? Llavors, cadascú ha de saber trobar el tipus de contracte amb el que se senti més còmode. I no n'hi ha de millors i pitjors, en el sentit de que a vegades sembla que hi hagi un cert... No, perquè això és el que toca. No, cadascú té allò que li toca. No? Però has de saber i has de ser conscient del tipus de contracte que tens. I malauradament, moltes vegades, no ho sabem.
La majoria no ho sabem. I molts que som un desastre, dèiem, aprendre a llegir les factures. M'has parlat del QR màgic. Imaginem que no ens agrada aquest formatge. Es veu que a la mateixa factura tenim un QR que ens dona totes les pistes. Això deu ser per llei, obligat, perquè si no, no ho farien. Què ens indica aquest QR?
Això és una eina importantíssima, desconeguda també, i que cada vegada menys desconeguda, però per això aprofito ara per comentar-ho, és amb qualsevol factura de subministre d'electricitat, tots tindrem un QR que si l'escanegem directament, amb aquelles dades nostres de consum, per tant, no un cas teòric o una llista teòrica, sinó exactament la nostra mateixa, el nostre mateix comportament d'aquell període de facturació, que normalment és el mes, et llista, i això ho fem a la Comissió Nacional de Mercats i de Competència, quina hagués sigut la tarifa més econòmica si l'hagueres tingut en lloc de la que tens. Uh-huh. I poden haver-hi diferències al llarg de l'any de cents d'euros.
I allà sí que t'indica més les emissions de CO2 equivalents. És a dir, sí que t'indica si és una A, que és verda, o si tens una G, que seria la menys neta de totes, no?
El comparador tarifari prioritza el que és el preu. Després, quan tu t'interessa, doncs mira, vaig a veure aquesta... De les tres primeres que em diuen, entro a veure exactament en què consisteix. Quan hi entres, llavors sí que saps, amb un grau de més detall, doncs aspectes com, per exemple, l'origen de l'energia, no? Uh-huh. Però el que és important entendre és que podem fer coses, i relativament fàcils, que això no era així abans, per millorar i per pagar menys. I aquest missatge ha d'arribar, igual que abans estàvem comentant, i si tenim un problema amb la nostra companyia, també hi ha sistemes d'arbitratge que ens permeten moltes vegades doncs, resoldre aquelles coses que semblen impossibles i que entres en un bucle de trucades que ningú et resol. No? Per tant, que queda molt per fer, sens dubte, però ja tenim eines que com a consumidors i com a ciutadans hem de poder conèixer-les i fer-les servir. Uh-huh. I, per exemple, el QR, jo recomanaria a tothom que ens estigui escoltant que ara mateix agafi la factura i faci la prova, i s'emportaran sorpreses. Jo mateix m'he emportat sorpresa a casa meu.
Sí, sí, o sigui que amb aquest Catalunya Nit ja hem fet un servei fonamental amb aquesta hora i mitja que portem. Si ens queda clar això del QR, ja haurem fet molt avui. Santi Martínez, president d'una empresa elèctrica pública.
Pública.
Per tant, de la Generalitat, i molta gent pot pensar, però això és un mercat privat?
No, o sigui...
Expliquem-ho, sí, no? Expliquem-ho bé.
L'objectiu de l'energètica pública és rebaixar la factura elèctrica de la Generalitat. La Generalitat és el consumidor més gran de Catalunya, perquè pensem que Generalitat vol dir hospitals, universitats, Mossos d'Esquadra, centres d'atenció primària, aleshores el consum...
Catalunya Ràdio, segurament.
Catalunya Ràdio. Ja em sembla que Catalunya, la Corpo em sembla que ja és de l'energètica. I aleshores nosaltres el que busquem és baixar la factura amb energia verda, la més proximitat possible, però ha de ser verda. I aleshores l'objectiu 1 pragmàtic és que l'energia a la Generalitat li costi menys diners. I això com ho fem? Pues activant i accelerant la transició energètica, és a dir, invertim i coinvertim en projectes renovables, solar, eòlic, hidràulic, el que sigui. Sigui renovable, allà ens agrada invertir i col·laborar.
Abans, pel que deia, dedueixo que s'ha de fer molta pedagogia també entre la població perquè accepti que hi hauran d'haver instruments que generin aquesta energia i que s'hauran de situar a algun lloc. Entenc que el que em deia abans de les no nuclears i ara
sí.
Va per aquí.
I perdona, i torno enrere, eh? Avui, ojalà, tots els teus oients mirin el QR. Ojalà. Però també ho hauríem de fer demà i demà passat. És a dir, és un sector... Clar, nosaltres encenem, premem l'interruptor, encenem, apaguem, som els reis de la creació, eh? Però ens en despreocupem totalment. No és un tema de conversa del dinar de Nadal. Per tant, hi hem de dedicar una mica més d'atenció, en contra del que ha fet el sector elèctric en 120 anys, que s'ha despreocupat totalment de ser divulgatiu i didàctic. Però hem d'estar al tanto. Clar, un dia puja i et puja més. Bueno, pues, escolta, poder, si t'ho haguessis mirat, ho tindries més controlat. Com diu en Pep, QRs, informació suficient, és fixar-s'hi, és que això passi a ser un tema d'interès personal. I abans comentàveu, no? Pagar més per l'energia verda. No, però si s'hagués de pagar, home, ho hauríem de pagar. És que estem salvaguardant el nostre futur. Per tant, costarà uns cèntims més? Doncs que costin, ja està bé, ja ho trobarem. Però, en qualsevol cas, hem de ser coneixedors d'allò que... No pot ser que tinguem més clara la tarifa del mòbil que la de la llum.
Doncs,
efectivament no et dona el mateix plaer ni satisfaccions, però et dona un confort espectacular.
Oh, sense la de la llum no hi hauria mòbil, que no es podria carregar.
Això ho deien, sense watts no hi ha bits.
Veus? Per acabar, avui hi ha hagut aquesta declaració de Girona, un centenar de pobles que reclamen més implicació pública o que hi hagi més connexió pública en tot això de l'energia elèctrica i anomenaven directament l'energètica. Suposo que recollireu el guant. O...
Sí. Clar, ja hi som. O sigui, som l'energia pública. Aleshores, la MEP, l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, evidentment estem en contacte, són gent...
Però se'ls hi pot donar servei des de l'energètica?
Avui no. Demà passat ja en parlarem. És a dir, en aquests moments el que estem fent és... Hem començat amb les diputacions per veure com fer-ho jurídicament viable perquè l'energètica es converteixi en mitjà propi de la Diputació. Això vol dir que la Diputació haurà de posar un euro per ser sòcia de l'energètica i aleshores ens podrà reclamar serveis perquè serem un mitjà al seu servei. Superat, quan se superi, insisteixo, això no són ni dos ni tres dies, amb les diputacions, serà l'exemple per obrir-ho a tots els municipis. I quins poden ser aquests serveis com a servei propi? Doncs comprar l'electricitat, serem el més gran comprador, gràcies al propi consum de la Generalitat, posar plaques, etc. Temes energètics pels quals actuarem en nom d'ells. Amb els municipis, pues això pot trigar any i mig, dos, l'administració té els seus tempos.
Doncs d'aquí dos anys i dos anys tornem aquí i de moment avui tothom a mirar QRs.
Sisplau.
Santi Martínez i Pep Sales, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Catalunya Nit. Ha estat realment interessant.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
7 de desembre de 2012.
I el número de la sort, el...
11.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Descobrim el vessant més musical de l'humorista Tomàs Fuentes i li proposem un repte.
Però tenia un veí que es queixava molt de que fumava al replà i sempre havia volgut que m'incineressin i quan sortís el meu veí tirar-li les cendres a la cara.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ara agafarem aire. Diumenge es fa la marató de 3CAT i és sempre un bon moment per conscienciar-nos. Tant si fumeu com si no, això que explicarem ara us pot interessar.
Respira.
La Marató 2024 per les malalties respiratòries. Amb Mònica Mas i el muntatge musical de Jordi Galvany.
La malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'anomenada EMPOC, i el càncer de pulmó són dues de les malalties respiratòries més incapacitants a dia d'avui i que estan directament relacionades amb el tabaquisme. El 95% de les persones que tenen EMPOC són o han estat fumadores i el 85% dels càncers de pulmó estan provocats pel tabac.
El levantarme a hacerme un café y unas tostadas me ahoga. O sea, ya voy, me falta el aire. El ir al lavabo, igual. O sea, es que es levantarme de la cama o del sofá y pues, empiezas a...
És el Juan Ruiz, pateix en poc des de fa anys i ha estat fumador tota la vida des dels 12 anys. Es calcula que hi ha entre un 10 i un 12% de la població catalana que viu amb aquesta patologia.
Hi ha destrucció dels espais alveolars, o sigui, del pulmó, i hi ha un engruiximent dels bronquis amb hipersecreció mucosa bronquial. És a dir, són malalts que poden tenir diverses manifestacions. La més comú és l'ofec, però a més són pacients doncs, que també tenen tos, tenen expectoració freqüent.
És el doctor Manel Luján, pneumòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, que també ens explica els graus d'afectació de la malaltia.
Òbviament, la gent es mor a l'EMPOC. De fet, és una de les causes més freqüents de mortalitat en el món occidental. L'EMPOC és una malaltia de múltiples nivells de gravetat. Tu tens la malaltia lleu, que permet fer una vida normal, i tens persones que han de viure connectats moltes hores al dia a una màquina o bé d'oxigen o bé de ventilació mecànica no invasiva per poder sobreviure.
I ho determina la sensibilitat al fum del tabac. El que està clar és que com més haguem fumat, més risc de patir en poc i més greus poden ser els efectes en els nostres pulmons. El doctor Luján assegura que podem tenir en poc per haver fumat durant 10 anys un paquet de cigarrets al dia o més. La malaltia pulmonar obstructiva crònica és irreversible i mortal. Hi ha tractaments que ajuden, com els broncodilatadors, i fa poc temps que han aparegut nous tractaments biològics que rebaixen la inflamació dels bronquis.
Només el 30-35% és malaltia precoç, és a dir, 1-2. La resta, el 70% del que diagnostiquem és o malaltia localment avançada o malaltia metastàsica. Per això, aquests números una mica desesperants, no?, de que és la supervivència global del càncer de pulmó.
El càncer de pulmó és el segon càncer més letal amb una supervivència mitjana que no arriba al 30% al cap de 5 anys i, com ens comenta la doctora Susana Padrones, qui sentíem, que és responsable de la unitat de càncer de pulmó de l'Hospital de Bellvitge, es detecta tard perquè no dona símptomes fins que està molt avançat. I el tabac està al darrere de pràcticament la majoria de càncers de pulmó.
Tens risc de càncer de pulmó quan has fumat un paquet al dia durant 20 anys, però si tu durant 40 anys fumes mig paquet al dia, també tens el mateix risc de tenir càncer de pulmó. I també a l'inici d'aquest tabaquisme, quan més precoç és l'inici del tabaquisme, és a dir, adolescents, nens molt joves, un pulmó molt immadur és més tòxic.
No tot són males notícies. La doctora Padrones assegura que els nous tractaments d'immunoteràpia estan millorant l'eficàcia dels tractaments.
Que la malaltia localment avançada quirúrgica, la malaltia localment avançada que feia amb quimioràdio, la malaltia metastàsica, l'entrada de la immunoteràpia i les teràpies dirigides ha augmentat molt la supervivència.
I el futur passa també per fer cribatges que permetin detectar-lo en fases inicials i, sobretot, per evitar el tabac.
Ves la tele, escucha las noticias, oyes un vecino que le ha pasado, pero tú dices, a mí eso no me va a pasar. Fumas y te dicen, el tabaco es malo. Y dices, bueno, sí, no, ya, pero es malo para los demás, para mí no.
Catalunya Nit.
Normalment les sintonies de notícies d'última hora són una cosa estrident, accelerada, perquè això dels informatius té uns codis molt tancats, però aquesta sintonia, aquesta música que esteu sentint ara, és també d'una última hora i tenim la persona indicada per explicar-nos-la. Àlex Gorina, bona nit.
Bona nit, Manel, a tots. Amor Marcial Solal, un músic de jazz franco-argelí, d'origen jueu, alumne de Django Reinhardt, als 97 anys, un geni total de la seva generació i de la seva especialitat, i autor d'aquesta música que sentiu, que és la banda sonora de la mítica A Bout de Souffle, al final de l'escapada de la Vega de Jolie Godard del 1959. O sigui, Jean Sever, Jean-Paul Belmondo, Les Champs-Élysées, Herald Tribune, Herald Tribune, doncs ja està.
Una de les pel·lícules més influents en quant a estil i tot plegat.
Sí, sí, absolutament. Això
la,
no es podia
la Nouvelle Vague, no? Això era la Nouvelle Vague.
Era l'inici de la Nouvelle Vague, gairebé. Sí, sí. Però molt aquest no era el tema.
Aquest no era el tema. Avui, sessió de luxe, tenim butaca reservada aquí per l'Àlex Gorina. Cada dijous agafem una notícia i la portem al món del cinema. Aquí tenim avui caigudes. Poden ser caigudes de règims que han durat 50 anys, com a l'Assad, o d'un arbre que hagi durat més de 100.
I és que resulta que aquesta setmana va caure el pi de les planes, el pi de Fernando, el pi gros, sí. I també el règim d'Al-Assad.
Al olmo viejo hendido.
Hem agafat un home, cantat per Serrat, la mítica, aquella mítica cançó del disc de Machado, en el seu moment, que és un homenatge precisament a un arbre ferit per un llamp. En aquest cas, també ho era el pi de l'Aixà, del Baix Camp, i finalment un cop de vent se l'han portat. I és que aquesta sequoia catalana immensa va arribar un moment que cau, com tots els gegants, que un moment o altre també, diguem que es desplomen definitivament, sí. O se'ls han portat el vent, que és el que ha passat amb el règim alauita de Síria, que semblava que s'havia de perpetuar en aquesta mena de monarquies civils que des del papà Duvalier d'Haití fins als Kim de Corea del Nord ens demostren que l'ansietat d'arribar a ser reis alguna vegada, no?
Sí.
Però al final, allò també s'ho va emportar el vent, com a l'imperi romà.
Ofrezco 2 millones por el trono. Solamente 2 millones por el trono. 2,500,000 dinares.
2,700,000 dinares. 2,700,000 dinares.
2,900,000. Es poco para ser dueño del mayor imperio de todos los tiempos.
Así empezó la caída del imperio romano. Que solo se puede destruir a una gran nación cuando ella misma se ha destruido interiormente.
Aquesta frase genial del final de la pel·lícula de Three Man ens serveix a la perfecció per fer la reflexió sobre aquest gran imperi romà que va de caure des de la mort de Marc Aureli al 792 fins a la mort de l'últim Ròmulo al 511, 400 anys de decadència.
Déu-n'hi-do.
Però ens serveix per pensar també en aquell sud d'Estats Units vençut i arrossegat pel vent que el títol indica de la pel·lícula basada en la novel·la de Margaret Mitchell després de la victòria del nord. O el que va passar amb el Xah de Pèrsia en el seu moment i amb aquella crisi dels soldats americans presoners que Argo retratava, dirigida per Ben Affleck, no amb la perfecció indicada, però sí, com a mínim, amb la puntualitat necessària.
Sí, això va de caigudes, eh?
Tot va de caigudes, i sí, i de sistemes que es volen perpetuar fins a l'eternitat i que tard o d'hora sempre arriba la tramuntana i, o el twister i se'ls emporta. El més característic, el més clàssic, la Revolució Francesa.
Je meurs! Innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.
Un clàssic de les cançons que van néixer amb la Revolució Francesa, la Guillotine Permanente, Ha caigut el cap de Lluís XVI
i la
marsellesa pel·lícula de Jean Renoir, feta en homenatge al Front Popular l'any 1936 al 38, doncs és la mostra permanent d'aquest esperit dels francesos de que van guanyar la République. Però en realitat són uns nostàlgics, els encantaria tenir una monarquia encara, no? I fins i tot la van tornar a tenir. Els dos germans de Lluís XVI van tornar a tenir tron, és a dir, Lluís XVIII, Carles Desè, després va arribar Lluís Felip I, Napoleó III, és a dir, el segle XIX està ple de monarques post-revolució francesa, però al final realment han desaparegut. En fi, és el que tocava, com en el cas dels Romanov, amb pel·lícules com Nicolás i Alexandre, que també ho demostra perfectament. Un altre exemple cinematogràfic que explica molt bé aquesta situació, L'últim emperador.
Tu no puedes vestir de amarillo. Pero si es amarillo corriente.
Es amarillo imperial.
No, no lo es.
Yo digo que lo es. Solo el emperador puede llevarlo.
Quítatelo.
No.
Quítatelo.
No.
Y tú ya no eres el emperador. Hay un nuevo emperador. Se ha cortado la coleta y en lugar de camello tiene coche.
Suposo que tots coneixeu perfectament la pel·lícula de Bernardo Bertolucci sobre L'últim emperador, el Pollí. Aquell home que va acabar sent un jardiner i va ser molt feliç sent jardiner al final de la seva existència. En aquell film que era premonitori també, que aquesta és la música, que indicava com acabarien les coses a la Xina, 55 dies en Pequín, el film de Nicolas Ray, rodat a Madrid, que explicava la història de l'última emperadriu Manxú, que era la tieta d'aquest Pollí, que és la que el va posar en el tron i que és la que va provocar la revolució dels bòxers contra totes les potències occidentals, encerclant les ambaixades que hi havia al voltant de la ciutat perduda de Pequín i que van a peu una pel·lícula monumental, grandiosa, i que explica molt bé això, amb una línia de guió que no he posat, però que és magnífica, quan diu: deixeu dormir a Xina, perquè quan es desperti el món tremolarà. Cosa que ben bé podem dir que està passant actualment. Dit això, l'únic que vull dir és: el pi ha caigut, cauen tots els arbres del món, cauen totes les civilitzacions, cauen totes les monarquies, les dinasties, tots els poders que es volen multiplicar una i altra vegada, i sempre caient nosaltres també, per culpa de la nostra cobdícia de poder. Fins i tot els caps d'emissores, que jo he vist entrar i sortir d'aquí moltes vegades, com dient: ara que ets director de Catalunya Ràdio o de TV3, amic meu o amiga meva, ha començat el teu final. Ja comences a tenir la porta de sortida oberta. Però nosaltres continuem treballant dins de l'emissora. En fi, és una manifestació pública de que no us imagineu, no us imagineu que veureu sempre el dent feliç de les coses, sinó el dent lògic de tota monumental inspiració divina. Per exemple, amb aquest final de Götterdämmerung, la quarta òpera de l'Anell del Nibelung de Wagner, quan el Valhalla, després del sacrifici de Brunilda, s'incendia i desapareixen els déus, que són els tirans, i queda l'home com únic responsable de la seva existència. Per tant, fora revolucions putrefactes, fora imperis innecessaris, fora tot allò que ens fa mal. Visca la humanitat. Gràcies, Wagner, per explicar-ho.
Catalunya nit.
Utilitzar bé les paraules és un art i sort que tenim bons mestres que ens ajuden a perfeccionar-lo. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit.
Amb quina una t'has fixat avui?
Doncs mira, hem sabut que la Federació Espanyola de Futbol ha arxivat les actuacions per uns suposats insults racistes, i igual que quan trobem casos que s'arxiven als jutjats, ens apareix la confusió entre arxiu i arxivament. Per què? Doncs perquè l'arxiu són els documents i el lloc on es guarden, però l'acció d'arxivar és un arxivament, no un arxiu. Per tant, en justícia parlem d'arxivament dels casos, no pas d'arxiu dels casos, i això ens ho trobem molt, eh? I és un cas semblant a la diferència entre precinte i precintament. El precinte és la cinta amb què precintem i precintament és l'acció de precintar. Per tant, allò que fa la policia és un precintament d'un local i no pas un precinte d'un local. Són casos semblants.
Molt bé, doncs ho tindrem en compte. Moltíssimes gràcies.
Bona nit. Molt bé, bona nit.
I avui en David Guzmán analitza les últimes dades sobre comprensió lectora.
Aquests dies hem sabut que la comprensió lectora entre els adults espanyols està en hores baixes. No cal dir que és una dada poc sorprenent, perquè els adults d'avui són els joves d'ahir que també suspenien les competències bàsiques. Més enllà de l'alarmisme de manual, la noció de comprensió lectora té molts més tentacles del que sembla. Llegir no vol dir únicament desxifrar uns signes escrits en un paper. Llegir vol dir, bàsicament, interpretar. Llegim un llibre, però també un informe mèdic, un quadre o un trencament amorós. Llegir és dotar-se d'eines hermenèutiques per entendre la realitat i el món que ens envolta. I un dels problemes del món que ens envolta és que ens aboca a un procés d'idiotització. Per què? Perquè a còpia de simplificar-ho tot, ha desaparegut de l'equació la paraula esforç. Els textos han de ser cada cop més curts i els missatges fàcils i ben mastegats. Volíem globalitzar el coneixement, però hem acabat globalitzant el Rincón del Vago. Una de les moltes declinacions d'aquest drama es troba en una moda que fa temps que ha esdevingut plaga: la ximpleria dels finals explicats. Hi ha centenars de webs i de youtubers que es dediquen a explicar finals de sèries i de pel·lícules com si fossin preescolars. Sigui Interstellar, Succession o Joker, quan una obra juga en el seu final amb l'ambigüitat de no voler explicar-ho tot, és precisament per estimular la capacitat analítica de l'espectador, no per atraure quatre saberuts que et diguin com interpretar-ho. Si no deixem espai al dubte ni al pensament crític, no hi ha comprensió lectora que pugui millorar, i la involució de l'espècie serà tan bèstia que ens trobarem l'estàtua de llibertat semienterrada a la platja. I aquest final no caldrà explicar-lo.
Aquesta setmana ens acompanya la sortida del Catalunya Nit McGee amb la frase "Are you looking up?" Mires cap amunt? El seu últim disc d'aquest any 2024 surt a moltes de les llistes de millors àlbums de l'any i nosaltres destaquem aquesta cançó, "Mires cap amunt". Miris cap on miris, demà ens tindràs aquí a les 10 de la nit amb les notícies tan ben pensades com sapiguem, i al fil de la mitjanit cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia, encara que, com en el cas d'avui, hagin trobat la felicitat en un món subterrani. Fins demà.
Bona nit, sóc Jaume, i avui és un gran dia perquè amb la Madola, una gran ceramista, hem acabat la peça que obrirà una baixada a l'Hades que farem a l'Espai Volart, i això em fa molt feliç perquè és un espectacle que faig amb altres, amb un parell de músics, l'Anna Maluquer, una rapsoda, la Montse Isanta, el Marc Egea, la pròpia Madola, i és un repàs, un petit viatge de la mà de l'Odissea per l'Hades, que pels grecs era el lloc, no era un infern, sinó el lloc on habiten els esperits dels morts, i que ens permet conèixer, tornar a visitar alguns d'aquests aspectes immortals que els preocupaven amb ells i ens haurien de preocupar encara també a nosaltres. I am somebody...